Ràdio Volta. La Volta Ciclista a Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Adam Yates ja té pràcticament la volta a la butxaca. Avui, pujant a Portainé, els gregaris que treballaven per ell eren un guanyador del Tour, Thomas, un guanyador del Giro, Carapaz, i un podi del Tour, Porte. Direu que amb calés es pot fitxar qui vulguis, segurament. Però probablement el mèrit de la Ineos és tenir Thomas, Carapaz i Porte treballant per l'equip. La història està plena d'equips plens de galls que, més que triomfar, fracassen.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Xevi Soler, què tal, com estàs?
Hola, què tal?
Anem amb la pel·lícula de l'etapa reina, Xevi, l'etapa reina d'aquesta volta, que ha vist com l'Ineos, i ja ens avisava el Fletxa, està fortíssim i ha tornat a imposar un domini total i absolut.
Sí, així com ahir et deia que la pujada a Vallter va ser segurament la millor que jo recordi en els 4 anys que s'ha pujat, avui la pujada a Portainé, la veritat, és que no ha sigut tan entretinguda, i tot això té un factor que és clar, que és el control de la Ineos, que ha controlat absolutament, jo diria que no només tota la pujada, sinó que tota la cursa, no ha deixat que l'escapada del dia tingués recorregut, també ha fet el fet que l'Ener Kama, un dels escapats, estigués a un minut i mig de la general. A la pujada, control absolut, primer de Rohan Dennis, després de Carapaz i al final ja de Geraint Thomas i Richie Porte. Només un valent ha aconseguit escapar-se, hi ha hagut algun valent abans, però molt tímidament, Stephen Crosswhite o també Enric Mas, i al final Esteban Chaves, el colombià, que s'ha escapat, li ha acabat traient 7 segons a un grup de 9 corredors, entre els quals hi havia els 3 Ineos, que ara mateix són els 3 primers de la general, i és la situació somiada i vaja, jo crec que ja claríssima de que la cursa és absolutament seva. A la general, primer Adam Yates, segon Richie Porte, tercer Geraint Thomas, una exhibició que si al final el podi acaba sent amb aquests 3 corredors de l'Ineos, ens haurem de treure el barret.
Exhibició en majúscules i segurament històrica, si agafem perspectiva. Ara el que volem posar-hi és l'anàlisi. Joan Antoni Fletxa, què tal? Benvingut de nou.
Hola Isaac, hola Xevi, aquí estem un altre dia.
Avui amb Luke Rowe, amb Castroviejo i amb Dennis controlant l'etapa, amb Carapaz, Porte i Thomas amb la pujada final i amb Yates de líder. Ha tornat el mític tren de l'Sky, de l'Ineos. Quan veus això, Joan Antoni, no sé si t'avorreixes o hi trobes al·licients, perquè és d'aquelles etapes que els que estem a fora, els que ens ho mirem des del sofà, diem que són avorrides, però els ciclistes diuen, Pep, que aquí s'ha anat molt ràpid, eh?
I tant, no. Mai podem dir que hagi estat una etapa fàcil, sobretot quan és corredor i estàs allà i has de pujar a Portainé. El que sí que poder, bueno, es treu en falta un Van Der Poel, un Van Aert, un Pogacar, no?, que hagués, sobretot, trencat aquesta fortalesa de l'Ineos, que torna amb la tàctica de tenir molts corredors allà al davant, no? El famós strength in numbers del manager, del Dave Braceford, no?, de que consisteix en res més que tenir molts corredors al davant i, bueno, bloquejar una miqueta psicològicament les possibles tàctiques i possibles atacs que puguin tenir, no? No només es guanyen les carreres amb cames, amb bats, sinó també amb aquesta intimidació, no?, amb aquesta guerra psicològica que tan bé sap fer a l'Ineos Grenadiers.
Una guerra psicològica, aquesta intimidació, aquest intimidate de l'Ineos, que Joan Antoni no només es queda a la carretera, també més enllà, és un d'aquests marginal gains tan famosos de Brailsford.
Exacte, forma part de l'ADN de l'equip, no? Van començar així i jo me'n recordo que era una tàctica no només a la carretera, com has dit, sinó també fora, als hotels. Recordo els primers anys de l'Sky, tenim inclús un codi de com anar vestits al sopar. O sigui, si al berenar de matí anàvem amb uns colors, a la nit havíem d'anar altres. I tots els corredors, semblava una miqueta com rigorositat militar, no? Però tenia una fi i era això, intimidar la resta d'equips que estaven també hospedats a aquell hotel. Dir, ostres, com és possible que tots vagin igual i l'endemà van d'un altre color? I com pot ser, no? Anàvem tots a l'hora i teníem un calendari de dir dilluns, dimarts, dimecres, de com aniríem sobretot a sopar per dir als altres corredors, donar una miqueta de por, no? Aquesta gent està molt ben organitzada.
impressionant aquesta intimidació que ens explica el Joan Antoni, que els està donant resultat. Volem analitzar més coses. No marxeu, que encara ens queden d'altres aspectes, però abans busquem, ja ho sabeu, la veu del protagonista del dia, el Xevi. Ha parlat avui amb un dels 6 catalans presents en aquesta volta, amb l'Antonio Pedrero, el ciclista de Terrassa, i un dels homes del Movistar.
Al costat de l'Antonio Pedrero, que ha volgut ser protagonista, però que al final a darrere estaven tirant molt fort. No us han donat prou marge perquè la fuga tingués alguna opció.
Sí, iba Camna, ¿no?, con nosotros, que iba, estaba cerca en la general y no nos han dejado mucho tiempo. Y bueno, al final esperábamos por lo menos llegar con un poquito de margen aquí abajo por Teiné, pero imposible.
¿Quién era la intención? ¿Era la victoria de etapa o era alguna tàctica d'equip perquè per darrere es contraataqués?
Era, pues, ayudar al equipo luego, o sea, mirando más bien para atrás, intentar ayudar luego al equipo, al Verde, a Enric o a Marc.
En aquesta volta s'ha vist que l'Alejandro està fort, que el Marc, pobre, no sabem què li està passant. La tàctica vostra d'equip és atacar per intentar col·locar Alejandro al podi, és aconseguir una victòria d'etapa, què voleu?
Pues las dos cosas.
Sí, pot ser, les dues.
Sí. Eso es.
La volta arriba demà passat, si no m'equivoco, per casa teva, passarem a prop o no?
Sí, mis padres casi me ven desde la cocina de...
Sí. Passen per Terrassa més o menys, però en tu...
Sí.
És una etapa que tens més o menys marcada, sapiguem per on s'anirà, o no és el teu terreny?
No, aquí és fàcil que llegue un grupito al sprint, és un dia ràpid, més bé.
Tens algun altre dia marcat per intentar l'escapada en solitari o ja es veurà?
No, aquí a intentar ayudar al equipo, yo todo lo que sé ayudar.
I no sé si saps què li passa al Marc, perquè ha tingut dos dies dolents, avui també encara fins i tot quan parlo amb tu encara no ha arribat. El veus baix d'ànims?
No sé, és que no se encuentra bien, parece, como esperábamos. Pero bueno, al final no siempre se está uno arriba.
No, és veritat. Gràcies, Sant Antonio.
Nada.
La clau de volta amb Joan Antoni Fletxa.
Joan Antoni, avui, més que preguntar-te com es desmunta un domini així, vull preguntar-te pel que passa a la carretera, no? Perquè sí que mirem molt els auriculars, mirem els directors, però la carretera, a banda dels grans noms, hi ha una figura importantíssima en tots els equips, que és el capità de ruta, que el capità no necessàriament, o generalment, no coincideix amb el cap de files. El cap de files és el ciclista més destacat, però el capità potser és l'home més important. Qui és i què fa el capità de ruta?
Com has dit, no és el cap de files. El cap de files té una labor i una feina, que és la de guanyar la general, no? El gregari pur té la feina, doncs, bueno, de poder intentar anar a les escapades, de portar a baix aquestes escapades, no? De tirar una miqueta més o menys, o més ràpid o més suau, no? Però el capità de ruta és una miqueta el que porta aquesta directiva, el que diu, el que s'ha de fer en tot moment, en què la informació que li ha d'arribar al director esportiu és tard. Per tant, hi ha algú allà dins de l'equip, in situ, amb el pilot, que ha de prendre decisions ràpid, a més, i sobretot amb experiència, amb credibilitat, també un referent per la resta d'equips, de corredors de l'equip, no? O sigui, has de ser algú que, bueno, estigui tranquil de que la decisió que ha pres aquest corredor és la correcta i tothom l'ho veig, no? Llavors, és un corredor normalment que crida molt, no? No tan sols parla pel pinganillo, sinó que de vegades sent els corredors, els diu el que s'ha de fer a l'esquerra, a la dreta, aquest atac sí, aquest no, perquè el ciclisme és un esport singular. Penseu que si ho comparem amb altres, com poder el futbol, que si és bé són d'equip, però en el ciclisme has de mirar cap al davant, no pots mirar cap al darrere perquè és perillós. Llavors, de vegades la comunicació que sents i pel darrere del teu capità d'equip és la que obeeixes, i aquí és on entra també un altre factor, que és el codi que pot tenir aquest capità d'equip amb els seus companys, no? No és només fer servir paraules normals que tothom pugui entendre, sinó dins de l'equip hi ha un codi per no portar mala interpretació, no? Per no obrir la porta que poder un altre corredor d'un altre equip doni un ordre i que pugui generar certa confusió, no? Llavors, coses importants, el capità d'equip té el llenguatge, els corredors saben quin llenguatge és, per si no són capaços d'identificar si aquesta ordre ha estat del seu capità o d'un altre equip que poder el que vol fer és sorprendre i sobretot fer una mala interpretació d'aquesta ordre, no?
Molt interessant, eh? Això crec que algun altre dia haurem d'ampliar una mica tots aquests codis que es viuen dins del món del ciclisme, perquè just aquesta setmana a Ràdio Volta, l'Iker Gallastegui, recordo que ell deia en referència a les retransmissions televisives que el ciclisme sembla un esport de muts i de sords i que en realitat allà dins passen moltes coses i es diuen moltes coses i per tant és important sobretot escoltar els capitans d'equip, que ara no sé si t'agafo amb la guàrdia baixa, però t'anava a preguntar si el capità d'equip es lesiona i abandona, el substitueix algú, i a la teva carrera quins capitans d'equip has tingut que t'hagin agradat, que t'hagin marcat?
Home, normalment si algú falla o també heu de tenir present que el capità d'equip no aguanta tota l'etapa, no? Tot l'esprint.
Clar,
llavors ja aquest rol passa a una altra persona, no? I això és un tema jeràrquic dins de l'equip, no? Evidentment, si un capità ha de fer l'últim relleu o el penúltim i no està allà, doncs evidentment aquestes decisions passen a una altra, no? A mi personalment jo crec que el millor que he tingut és el Bernard Eisel, l'antic company molts anys del Mark Cavendish, era un corredor que, bueno, poder no estava tots els terrenys allà, no tenia la força, i poder de cop i volta, o algun cop, no, poder s'equivocava en segons quines decisions, per l'interès de bloquejar la carrera, no? Però per l'espectacle, dic. Però sí que era molt... tenia molta... Sí, certesa amb els cops que prenia aquestes decisions, no? Sobretot en llançaments d'esprints, més que en etapes de muntanya.
Interessantíssim, com sempre, Joan Antoni. Demà més. Moltíssimes gràcies. Ahir el Xevi va entrevistar el Kiko Galván, ho recordareu, el ciclista del Kern Pharma, que en un moment de la conversa li va dir mig rient que ell és dels que s'oblida de menjar durant les etapes i que des del cotxe li han d'anar recordant. Doncs bé, avui ens posarem els fogons. Entrevistarem el cuiner de l'equip Bike Exchange, l'equip d'Esteban Chávez, el guanyador d'avui. És el Sean Fowler, nord-americà de l'estat de Colorado.
Ràdio Volta.
Sean Fowler, què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies.
I benvingut a Ràdio Volta. El Sean és cuiner, actualment està a l'equip Bike Exchange, és la segona temporada, i havia passat també per l'antic Garmin i pel Groupama Français DG, és així, no?
Correcte.
Quants anys has estat fent de cuiner en els diferents equips ciclistes?
Bueno, total, pues, arriben a 13 anys. Ha començat el 2008.
13 anys que has passat per una estructura anglosaxona, que és la del Garmin, per una estructura francesa, sí, la del Groupama, i ara un altre cop una estructura anglosaxona. I et volia començar preguntant justament per això, si culturalment un equip anglosaxó o un equip francès són molt diferents.
Bastant diferents, sí. El que conserva una cultura social, manera de menjar, són poder més francès, que no trenquen tant aquestes costums socials. Sí que passen per la... Pues, entrant i després pues, la pasta, després la proteïna, després... I celebren potser una mica més temps a la taula menjant. Encara a la mateixa hora que dic això, ara, en l'equip que estic ara, passen més temps a taula xerrant de la vida i coses, de l'etapa i el que sigui, que qualsevol equip que conec.
Ara parlarem de menjar, però abans... I fent una mica d'història, jo recordo al principi que anaves amb una furgoneta i allò era la cuina. I això ha anat evolucionant. Com ha estat aquesta evolució? Com és actualment la cuina d'un equip ciclista?
Bueno, evolucionant no ho sé. I realment tot...
Ho dic perquè a vegades t'he vist amb la furgoneta, a vegades amb un camió, sí, més gran.
Sí, sí. Tot està relacionat amb el pressupost de l'equip. Ja, la més diners que hi ha, pues ja tens... la cuina una mica més arreglat que l'altra. Jo, al principi, em vaig muntar un furgo i tenia un pressupost i amb aquest pressupost vaig muntar una cuina dintre una furgoneta. Una manera de fer la millor que podia amb el que tenia. I encara funciona aquesta furgoneta. No la tinc jo, però encara té EF i encara funciona. De fet, el nou cuiner ja m'està trucant. Com funciona això i això i etc. I ara mateix, pues mira, sí que hi ha encara carreres on cuino dintre de los hoteles. Aquest any acaba d'acabar el Paris-Nice dintre de los hoteles. I un dels avantatges és si tot va bé, si los de l'hotel estan amables i que te cuinen bé, cuinut. Però si estan ahí i no et deixen aire lloc i passes mal, passes mal.
Escolta, referent al menjar, perquè és un dels aspectes més importants en tots els esportistes i especialment en el ciclisme, que són tantes hores d'etapa. Hi ha el mite, o la gent es pensa, o potser és real, que els ciclistes esmorzen ous ferrats, pasta, que mengen molt per esmorzar, carn, el que sigui. Què és el que realment mengen els ciclistes i si realment és un menjar avorrit? Perquè sé que algun cop m'havies explicat que tu els intentaves enganyar una mica, que si havien de menjar arròs, doncs que els presentaves un tipus d'arròs que potser repetien molts dies arròs, però un dia era paella, un altre dia era risotto, un altre dia... Com és un menjar d'un ciclista?
Pues correcte, ja, pues, realment és una mica anar al dia camuflant lo que tenim que menjar. Home, si un ciclista bastant disciplinat pues, ja arriba a menjar només pollastre i arròs blanc. I... Però un ciclista que consiga menjar el que fa falta i a més està feliç, pues, penso que és un avantatge marginal molt important. Tot el que els avantatges en ciclisme avui en dia són relacionats amb els avantatges, petits avantatges que podem donar a la ciclista. I menjar és una d'elles. I ells estan feliços menjant, pues ja pots imaginar que ja mengen més a gust, se dirigeix tot el que mengen més eficaç, dormen millor i tot té su resultat. Ara ja, si penses que només menjant el que has de menjar és el millor, estàs molt equivocat. Tens d'estar-hi a un bon lloc quan menges. És a dir, mentalment, espiritualment, has d'estar content d'estar-hi on estàs, pedalant com un boig tot el dia i realment gaudint de el que estàs menjant.
Una curiositat, el que mengen durant l'etapa, ho prepares també tu o és tot ja menjar que ve preparat?
Part de lo que mengen, lo que fem extra, a part de lo que són les barretes del sponsor, són pastissets d'arròs de diferents sabors i los soigneurs també em preparen unes menes de bocates. Tot està medit i calculat calòric. Doncs, és a dir, que ells saben que quan mengen, saben el que estan menjant a nivell calòric. Saben que si mengen dos d'aquests i una barreta i un bidon, ja és prou per una hora. I saben, si no ho han fet, també estan traçats.
Escolta'm, una última cosa. M'has d'explicar perquè, a banda del cuiner oficial, ets també el psicòleg extraoficial dels equips.
A vegades, sí, depèn del corredor, de la situació. Veig coses, pot ser que ells no ho veuen i quan hi ha confiança sempre intento ajudar-les a viure el que estan fent millor. És dur estar-hi sentat en una bici 6 hores diàriament i a vegades ja ha sigut sempre un somni d'aquests nois i han arribat, però després hi ha dubtes. Ostres, aquí estic i estic exactament on volia estar-hi, però em fa mal, no guanyo una etapa, no arribo a seguir la peloton, meus companys no me respecten o el que sigui. El que sigui. O han rebut una trucada telefònica de la seva dona que està trista de casa, el que sigui. I, clar, aquests moments, si no tenen ningú a compartir aquests moments, se desmotiven. I també és un d'aquestes avantatges marginals del ciclisme, que està bé de tenir algú per qual que pots anar parlant i resoldre les coses que passen per la cap. I són unes bèsties, són increïbles, però també el cap tenen feina.
Sean Fowler, com sempre, un plaer. Moltes gràcies.
De res, un plaer.
A Ràdio Volta, entrem a l'últim quilòmetre.
Ernest Macià, com estàs?
Molt bé, mira, estic preparant les coses per l'etapa de demà. Ja.
Tens raó. Demà sí. La volta arriba a Manresa. M'imagino que tu, que ets home previsor, buscaràs un bon lloc per veure passar els ciclistes, sempre respectant les normes de l'organització, que ja saps que són molt estrictes amb la pandèmia. En tot cas, intentaré arribar d'hora a Manresa i així fem un cafè. I per trobar-nos... Farem com els ciclistes, t'avisaré pel pinganillo per donar-te les instruccions.
A veure, Isaac, si el cafè em sembla de conya, pots venir fins i tot a casa, si vols, però si us plau, deixeu ja els al ciclisme, que em canseu molt, el pinganillo al cotxe, i aviseu-me per l'auricular, perquè així segur que si et rebo per l'auricular et rebo millor que pel pinganillo, i podem quedar sense haver de portar un diccionari a sobre. Recorda, en català, res de pinganillo, auricular.
La Volta Ciclista a Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Xevi, ja ho sents, l'Ernest, que em té fregit.
Però això demà estarà content perquè arribaran a casa seva, tu.
Sí,
ja,
sí.
Si me'l trobo ja li diré, no sé, pinganillo o alguna cosa d'aquesta.
el tindràs preparat, en fi, que no te'n deixarà passar ni una. Tu no sé si has deixat passar-ne cap, perquè sempre poses l'orella als llocs més insospitats, algun dia et renyaran, però vaja, què has sentit avui?
Doncs mira, avui, i a més ha sigut especialment interessant on he posat l'orella, i és en la part final de l'arribada d'aquesta etapa reina, i sobretot amb un nostre, amb el Marc Soler. Ja sabeu que ahir es va despenjar a les primeres de canvi a Vallter. Avui ha perdut 24 minuts.
24?
Ha entrat en un grup amb gent que evidentment no són del seu nivell, això sí, tenia un company que era el Sergio Samitier, i també m'he quedat amb els gestos, amb les cares i amb la manera de com afronta això. D'entrada ja ho sentíem amb l'Antonio Pedrero, que no en sap dir què li passa, simplement diu que no té cames, també dins de l'equip ens diuen exactament el mateix, i ell tampoc ho entén i es veu claríssim. Quan ha arribat ha hagut d'anar, ha anat amb els seus assistents, evidentment, amb la gent del seu equip, que es veia que tots, un a un, l'estaven consolant, perquè ell mateix feia que no amb el cap, els hi deia, això es podia sentir també posant l'orella, que no té cames, que no tira, el consolen, com si fos un, gairebé diria que un nen petit. Ha girat cua ràpidament i sense voler parlar amb absolutament ningú ha marxat cap a l'hotel. És una cosa que fa molts, però per exemple contrasta molt amb el que ha fet l'Enric Mas, que tampoc ha fet una gran etapa avui, però que sí que ha fet broma amb algun fotògraf fins i tot, i no ha tingut aquesta pressa de marxar del Marc Soler, que es nota que alguna cosa li està passant en aquesta volta, que la tenia marcada al calendari, segurament l'equip també, per ser el cap de files, i que quan les coses no van i l'ànim tampoc és bo.
I que està tocadíssim, el ciclista català. Demà, una d'aquelles etapes trampa, els ciclistes arriben, ja ho deies, a Manresa.
Sí, i trampa, 201 quilòmetres entre la Pobla de Segur i Manresa. Començaran pujant el coll de Comiols de tercera categoria i fins al tram final no trobaran l'altra dificultat muntanyosa del dia. És Montserrat. Segurament serà una de les etapes maques de veure per televisió, perquè evidentment és una de les muntanyes més maques de Catalunya. Això sí, quan el Coronin encara tindrà uns 30 quilòmetres de meta, oportunitat també per a una escapada de bons escaladors, d'alguns d'aquests que potser no han tingut sort en la classificació general, tenen una mica de marge per poder-se escapar, però segur que demà hauran d'estar atents tots, tot i el control d'Ineos.
I on dormiràs? M'imagino que lluny de casa.
Sí, avui a Rialp. Ens en desplacem de Portainé a Rialp i serà el punt de partida de demà.
Abriga't, Xavi.
Sí, fa fred.
Mira, jo el que faré és anar a la biblioteca de l'Iturri, que hi té una bona calefacció per si de cas, perquè avui l'Iturri, home previsor, ens segueix acostant a la història de la prova centenària de la Volta a Catalunya, i avui es centra en una ciutat, segurament la més important de la història de la Volta. Avui, amb el Jordi, parlem de Barcelona.
La primera etapa de la primera edició, el Dia de Reis del 1911, va arrencar del passeig de Sant Gervasi de Barcelona, i durant les 30 primeres edicions sempre va sortir i va acabar en aquesta ciutat. El primer cop que es va trencar la norma va ser el 1951, quan les primeres pedalades es van fer a Sant Esteve Sesrovires, concretament a les Caves, Canals i Nubes. Rubiola. I es va haver d'esperar fins al 1967 perquè una altra població coronés el guanyador. L'elegida va ser Castelldefels. Montjuïc ha estat el punt que més cops ha vist els corredors, però n'hi ha dos més que han estat molt significatius. El 1976 i el 1978 es va fer un circuit per la Rambla, amb victòries de Roger de Vlaeminck i Frans Van Looy. I el 1981 es va disputar el segon sector d'una etapa que ha passat a la història. Va ser un recorregut nocturn per un circuit d'un quilòmetre i mig pels carrers Fontanella, Junqueras, la Ronda de Sant Pere i la Via Laietana. Josep Lluís Leguia i Jaume Vilamajor, segon i tercer, van fregar el triomf, però els va superar l'holandès Hat van de Hoek. Una altra edició molt especial, però molt menys festiva, va ser la de l'any 1999. Els corredors no van disputar l'etapa, en senyal de dol per la mort el dia anterior de Manuel Sanromà, mentre disputava l'esprint a Vilanova i la Geltrú. Els corredors van creuar l'arribada de Barcelona caminant. Barcelona ha estat 66 cops final de la cursa i en aquesta edició del centenari tampoc faltarà la cita. Només cal saber quin nom s'afegirà al Socaña, Kelly, Gelabert, Cañardo, Fuente Valverde, Pérez Francés o Bamontes, entre d'altres. El que ningú no podrà batre aquest any, ni tampoc els pròxims, seran les 11 victòries de Miquel Poblet a Barcelona.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Fins aquí, nova etapa de Ràdio Volta amb l'equip de sempre, amb el Xevi Soler, el Joan Antoni Fletxa, l'Ernest Macià, el Jordi Itúrria i, fent màgia, el Ricard Luqué. Nosaltres hi tornem al proper capítol.
I de cop va entendre-ho tot. Les idees, les antípodes i el nord. Un eclipsi tan distant. A la calma d'una tassa fumejant. Descrivia altres llocs tan clars que fins i tot en sento el so. Ja els podia imaginar a les línies de la mà. Pensava si era fàcil o innocent, si la força era l'òptima per I'm